RAC 1. Notícies. Judit Vila.
Bon dia, són les 8. El Tribunal Administratiu de l'Esport no considera que el petó de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso sigui una falta molt greu i el Consell Superior no el podrà inhabilitar cautelarment, Pau Bonastre.
El TAT va descartar l'abús d'autoritat que hauria estat qualificat de comportament molt greu del president de la Federació Espanyola de Futbol durant la final del Mundial Femení. Això implica que el CSD no el podrà inhabilitar de forma immediata. Considera, això sí, que la conducta és greu i li obre un expedient. La sanció que li pot caure ara com a màxim és de només 2 anys de suspensió. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, va criticar la decisió i va demanar al TAT que l'inhabiliti provisionalment.
El Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta.
Rubiales, per la seva banda, es va aferrar a la decisió del tribunal per defensar-se amb una carta oberta. Tot plegat, el dia que es va tancar el mercat de fitxatges, el Barça va lligar les arribades de João Félix i João Cancelo, tots dos cedits, i va confirmar les sortides d'Abde al Betis traspassat i d'Eric García al Girona, aquest en forma de cessió. Els gironins també van incorporar ahir Porto i John Solís. L'Espanyol, en les últimes hores de mercat, va anunciar el fitxatge de Keita Balde i la venda de César Montes a l'Almeria.
Protecció Civil avança aquest matí l'alerta per pluges que poden ser localment molt intenses, afectaran sobretot la meitat occidental de Catalunya i per aquest motiu ja s'ha activat el pla Inuncat. De fet, a aquesta hora ja s'escapen alguns ruixats en aquests punts, sobretot al Pirineu. Aquest matí hi haurà també ruixats a les comarques de Lleida i Tarragona i de manera més esporàdica a la resta. A les comarques de Barcelona i Girona encara hi haurà força clarianes i a la tarda vespre serà quan les pluges guanyaran terreny i intensitat a Ponent i al sud, especialment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, on al final de el dia es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat. Demà les pluges aniran marxant, però de bon matí encara s'escaparan alguns xàfecs al sud, tot plegat amb temperatures semblants a la dels últims dies i amb vent i mala mar a la costa, sobretot de Tarragona cap al sud. I cap de setmana de molta mobilitat a les carreteres. L'operació tornada de les vacances d'estiu coincideix amb el Gran Premi de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya. Tot plegat es podria complicar encara més precisament per aquestes pluges que s'esperen per les pròximes hores. Per això Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial al voltant del circuit. Han habilitat 2 carrils d'entrada i un de sortida. I pel que fa a l'operació tornada, també s'han habilitat 3 carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual, a la P7, a la P7 Sud, la B30 i també la C32 Nord. També hi haurà moviment aquest cap de setmana als aeroports catalans, especialment el de Barcelona al Prat, on entre avui i demà s'esperen uns 1.800 vols entre sortides i arribades. Anem cap allà, aeroport del Prat, Josep Ferrer.
A aquesta hora hi ha molta tranquil·litat perquè els primers vols de sortida del dia ja s'han enlairat i el volum important de vols d'arribada ho faran a partir de 8:45. A més, avui, amb 850 operacions d'enlairament i aterratge, és el dia amb menys moviment de l'operació tornada. Aquells que esperen algú procedent d'Atlanta o han d'anar a aquesta ciutat d'Estats Units, que s'ho prenguin en calma, perquè el vol que havia d'arribar a les 9 del matí ho farà cap a les 6 de la tarda.
De la crònica política, el PP i Vox arriben a un acord. També governaran plegats a Múrcia. És el pacte que arriba in extremis. Dijous s'acabava el termini legal de 2 mesos per una repetició electoral. El popular Fernando López Miras ha resistit fins l'últim moment, però ha acabat cedint l'entrada de l'extrema dreta al seu govern. El PP justifica l'acord dient que s'ha fet per evitar tornar a convocar eleccions. Aquesta és la 5a comunitat autònoma on els populars manaran de la mà de l'extrema dreta. I Rau Alejandro recorda Rosalía en el seu pas pel Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant va interpretar ahir a la nit per primer cop en directe Hayami Hana, la cançó de comiat que li va escriure després de la ruptura. Rau ja ha avisat que no la cantarà mai més.
Estava seguint la misma cançó que diu... Pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona. No la voy a cantar nunca más en mi vida.
Aquesta és la primera actuació que feia a Barcelona després de la ruptura. En total, 2 hores de música urbana, foc, confeti i coreografies frenètiques. I ara anem amb la resta dels esports.
El Barça femení ha tancat la gira per Mèxic amb una altra victòria, segellada fa ben poca estona. Les blaugranes s'han imposat per 0-1 al Tigres amb un gol de Clàudia Pina en el tram inicial del duel. 2 triomfs en 2 partits de les de Jonathan Giraldez abans de tornar a Barcelona. En tennis, Novak Djokovic ha accedit a 8ens de final del US Open US Open al guanyar contra el també serbi Laszlo Djere en un partit que s'ha decidit al tercer set. És previst que Carlos Alcaraz jugui aquesta tarda no abans de les 6 davant el britànic Daniel Evans en un duel de tercera ronda. I a aquesta hora tenim en marxa la Ultra Trail del Montblanc amb Pau Capell com el català millor situat en aquests moments a la 50a posició. L'arribada masculina està prevista per les 11 del matí i la femenina cap a la 1 del migdia.
Això és tot per ara. Més informació a partir de les 9 al Via Lliure amb l'Eudald Martínez.
RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1. Des de les 3, la cursa a l'esprint del Gran Premi de Catalunya de Motociclisme amb Quim Salvadó des de Montmeló. A un quart de 5, el Real Madrid-Getafe de Lliga amb el talismà Damià López des del Santiago Bernabéu. Molt pendents de la resta de jornada de Lliga. I per rematar-ho, tu diràs amb Dani Aguilar fins a la 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1. Tots som 1. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Obrim fogons perquè volem cuinar peix i ho fem de la mà d'Enric Hercé, que és l'autor del llibre Deliciós Mar, de Cossetània. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Avui ja el darrer dia d'estiu, que farem un peix especial avui,
Avui farem la bèstia grossa.
La bèstia grossa, avui farem tauró.
Farem tauró.
Que molta gent segurament n'haurà dit, jo és que no l'he cuinat mai.
La gent es sorprèn molt del tauró i es pensa que és una qüestió de les pel·lícules, un animal exòtic, i molt al contrari. Al Mediterrani n'eren més de 40 espècies de taurons,
sí,
hi ha molts taurons, tots els taurons que ens podem imaginar, fins a aquest gros de les pel·lícules, el tauró blau, doncs corre poquets, però corren per aquí.
Sí, però no són perillosos perquè corren cap endins, no? Més vegades s'espanten ells de nosaltres que nosaltres.
En el Mediterrani no ha vingut mai un atac mortal cap a una persona d'un tauró.
Doncs va, nadarem tranquils, però els volem cuinar avui i volem que tu ens ho expliquis a veure com fer-ho.
Sí, això sorprendrà molta gent perquè Catalunya no és una terra que es mengi molt de tauró.
No, és veritat.
I el tauró que mengem és el petit, aquell que li diem el gat o gatet, que és el tauró de pinta roja,
no,
que tampoc el tenim com un tauró perquè el trobem sempre a la peixateria ja pelat, i perquè els pescadors li treuen a mar, i és el que se cuina bastant aquí. Abans se li donava molt als nens perquè és una carn tendra, suau i sense espines.
Mm-hmm.
I aquest sí que el cuinem més.
Doncs mira, el recuperarem. Avui què farem?
Avui farem una receta que és típica d'Andalusia i que hi ha molta gent que també la coneix, que és el cazón en adobo. Doncs el cazón en adobo, i farem un toc exòtic també, passem d'Andalusia més cap en baix i el acompanyarem amb un hummus. Que
fantàstic.
Està tan de moda l'humus,
i tant.
Doncs vinga.
Ens agrada molt. Doncs comencem pels ingredients?
Comencem també pel tauró.
Exacte, pel tauró.
De tauró trobarem bastantes coses en el mercat, quasi sempre congelat, cal dir. En rodelles, sota el nom de cassó es venen diferents tipus de tauró, que ara no entrem, es venen marrajos, es venen diferents tipus, atais o diferents. Això ho podem mirar amb l'etiqueta. Però també, de tant en tant, a la peixateria tenen aquest animal, els taurons, en tacs grossos, per tallar com bistecs.
Mm-hmm.
D'acord? No confonguem, perquè també tenen tacs d'aquell altre peix que ens agrada molt, que és l'emperador.
Sí.
Que és un altre peix.
I el peix espasa, no? Sí.
Peix espasa, emperador, merlí, també té allò divertit dels peixos que tenen molts noms.
No, segur que el nostre peixatent sabrà dir exactament què és el que estem buscant i ens ho sabrà donar.
I si no és que això serà un tauró semblant i el tallem un taco. D'acord?
Uh-huh.
Doncs comprem més o menys per 4 persones un tac que faci entre 800 grams i un quilo.
Val.
Vale?
Sí.
I llavors comprem la guarnició, que serà per fer l'hummus. En aquest cas ho acompanyarem amb un hummus. Agafarem uns 500 grams de cigró ja bullit, 3 llimones, 4 grills d'all. Llavors necessitarem per aquesta recepta uns 250 mil·lígrams de vinagre de poma. Si no tenim de poma, vinagre blanc, però el de poma està molt bé. Orègan i comí, que són ingredients que no són molt típics a la cuina catalana, com veieu, ni l'orègan ni el comí.
Sí, sí, sí.
Però en aquest cas, com que ens anem a l'exòtic, quan anem. 20 grams també de pebrot en pols dolç, el pimentón, o picant, si volem picant, com sempre, picant. Una mica de farina de cigró, en aquest cas, l'ingredient fonamental per fer l'hummus, la tahina, el tahini, que és una crema de sèsam,
sí,
una pasta de sèsam.
Sí, sí.
Això els que toquen cuina oriental ja ho saben, això. Un bon manat de julivert i, com sempre, oli d'oliva, sal i pebre.
Fantàstic. I ara comencem, suposo, que pel tauró.
Pel tauró. Anem a treballar el tauró, que és el que requereix. El tauró és una carn una mica especial, t'ha d'agradar. I, però de tant en tant, també s'ha de provar coses noves.
Sí, sí, és acostumar al paladar.
Exacte, l'han de comprar ben fresc, perquè és d'aquelles carnes que tenen tendència a tenir una mica d'olor o de sabor com a moniac. Si sí. No està ben... Ho notarem de seguida si és fresc o no.
Doncs ben fresc, nosaltres.
Comptem que el nostre peixeter segur que ens ho vendrà fresc. Si en té pell i espina, la traiem. Uh-huh. Si no, doncs directament fem uns tacs, uns daus, aproximadament d'uns 3 centímetres de diàmetre, de mida. Uns daus regulars, com sempre. I els salpebrem. Anem per fer l'adob. Barregem el vinagre de poma, més o menys amb la mateixa quantitat d'aigua, o sigui, tenim 250 de vinagre, uns 200, una mica menys d'aigua, uns 200 grams d'aigua freda, i posem aquí dins, posem el comí, l'orègan, els dos alls pelats, que se'ls xafem una miqueta, i el suc d'una llimona i el pebrot en pols. Tot això ho barregem bé, fins i tot ho podem triturar amb una batedora elèctrica, fins que quedi tot finet, i posem els ous de cassó, que tenim tallats, amb un bol de vidre. L'aboquem a l'adob que acabem de preparar, ho barregem bé, cobrim aquest bol amb un film ben apretadet, que no entri aire, i això ho deixem marinar en fred a la nevera unes 12 hores. Més temps tampoc, perquè llavors l'adob es menja el sabor del peix. Uh-huh. No? Una mica menys també podria ser, però bueno, unes 12 hores està bé. Anem a fer el hummus.
Va.
Reservem un graperet. Ja ho sabràs per l'experiència, que sempre reservo una miqueta per després per fer bonic. No, reservem un grapadet, que siguin bonics, i la resta farem el hummus. Els posem amb el nostre robot de cuina, el que tinguem, ho posem a dintre, afegim el suc de la llimona, els dos alls que estallarem una miqueta per facilitar la trituració a rodilletes, una cullerada sopera de tahina, un bon raig generós d'oli d'oliva, sal i pebre, i triturem fins a obtenir una crema ben fina. Tenim un hummus...
Fantàstic.
Normatiu, diguéssim, no? Tastem de sal i pebre i ho reservem a temperatura ambient. No ens interessa que estigui fred. Ho podem posar a la nevera, però a temperatura ambient. Tenim els cigrons reservats. Els rentem, treu-li el suc de cocció, els sequem amb un paper absorbent i llavors els podem fregir amb oli perquè quedin com dorats, que quedin cruixents. D'acord? Com si fossin patates, els tirem amb oli calent i que quedin ben durats i cruixents. I també els reservem, els salpebrem una mica. Això no s'has provat mai, els cigrons així fregits?
No, doncs normalment no tinc costum de fregir-los, però fantàstics.
A Andalusia o a països àrabs els fan molt. Llavors els mengen com si fossin avellanes.
Boníssims, no? Boníssims.
En comptes de torrats, fregirets, torradets, cruixents. Els reservem. Per fer bonic també, pelem la llimona i li traiem una llimona i li traiem els grills i la pell blanca, vale? Que quedin els grills només, també ben bonics. I agafem les fulles de julivert i també les fregim en el mateix oli que hem fet els cigrons fins que quedin cruixents. Boníssim. I així per decorar tenim els cigrons fregits, les fulles de julivert cruixentes i els grills de llimona.
Fantàstic.
Que quedi tot ben bonic. Anem per acabar el plat, tenim l'adob 12 hores, representa que ja els tenim, i l'escorrem per treure l'adob. Una vegada que deixem una estona amb un colador o el que sigui que perdi el suc. Una vegada que està així, el passem per farina de cigró i el fregim amb oli abundant, amb fregidora, amb una paella amb força oli, perquè quedi ben durat, bé que quedi cuit i ben durat. D'acord? Uh-huh. I llavors el servim, o sigui, podem, després de fregir el posem en un paper absorbent també, com sempre que fem un fregit, que absorbeixi l'oli excedent, però el traiem ràpid del paper, perquè si no saps que el paper fa que llavors el fregit perdi el cruixent.
Sí.
I llavors doncs ja està, ja ho tenim tot preparat, posem un cullerot d'hummus en un plat ben bonic, repartim els trossos de cassó per sobre o al voltant i decorem amb els cigrons cruixents, les fulles de julivert i els grills de llimona, perquè quedi tot un fregit ben bonic i ben presentat.
I a més que entrarà pels ulls, tindrà color, tindrà color i quedarà cruixent, i aquesta part dels cigrons que hem descobert ara, doncs també...
Això és una receta del sud exòtica que quedarà molt bé, segur.
Segur que sí. Doncs mira, ja no podrem dir que no hem provat el tauró i que a més no l'hem cuinat, no només provat, sinó que l'hem cuinat nosaltres. Doncs com sempre, ha estat un plaer aquest estiu recórrer el mar de la teva mà.
El mar sempre ens portarà grans satisfaccions.
I tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Enric.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
I volem fer aquest passeig sensorial a través del món de les olors que l'hem estat fent durant tot aquest estiu de la mà de la Sandra Iruela, que ella és perfumista, a més és formadora en perfumeria, consultora en disseny de fragàncies, fundadora de Sandir. Sandra, bon dia.
Bon dia.
I és aquesta escola justament de perfumeria, perquè el món de la perfumeria és inacabable, jo diria. Hem parlat durant diverses setmanes i no ens l'hem acabat tot. De fet, ara, avui, pensàvem tancar parlant de les tendències olfactives, perquè també hi ha tendències en perfumeria.
Sí, amb tendències olfactives, i és com la moda, no? Que les grans o principals marques pensen en un estil o en un disseny o en un estampat, i altres marques més low cost, per dir-ho així, no? Pues, s'hi fixen, no? Pues, en perfumeria passa molt igual, escoltem molt al consumidor, mirem a nivell de sostenibilitat què és millor o no per treballar, i presentar i que el consumidor coneixi, no, aquestes noves olors o tendències i veure quina reacció tenen en funció dels gustos.
I si parlem avui de tendències olfactives, cap a on va? Cap on anem?
Busquem el concepte natural i estem treballant molt la sostenibilitat a nivell natural, però sense oblidar-nos que qualsevol matèria prima que procedeixi de la natura deixa una impremta a nivell de sostenibilitat. És a dir, no podem abusar de segons quines matèries primes perquè la terra no ens dona suficient moltes vegades, no? I el canvi climàtic, tot el que està ocasionant aquest canvi, hem de ser conscients, responsables i ser justos, no? És a dir, per molt que utilitzem un vetiver, que és una nota afustada, en les nostres creacions i que sigui en tendència, si l'any 85 em sembla que va haver-hi un cicló a Haití, Haití és el principal productor de vetiver del món, i va haver-hi molts problemes de subministrament, no? Llavors poden ocórrer casos de que al final hi hagi especulació amb aquesta matèria prima perquè es vulgui aconseguir, perquè
de
hi ha perfums.
N'havíem parlat amb el costat dels animals, que ja fa molt de temps que es va prohibir aquests perfums que treuen feromones i que es sometia a explotacions d'animals per tenir-lo, i allò seria natural, per exemple. O bé el perfum de roses, que tu també deies, per aconseguir l'essència hauríem de gastar tantes i tantes i tantes roses, que també és molt difícil de que sigui sostenible. O sigui, sí, que no el fet de que sigui fet amb productes naturals vol dir que sigui sostenible. Això és important. Aquest matís seria
aquest
la clau.
Aquest matís seria... La clau és important i val la pena reflexionar, no? Una mica. Al final és aplicar també el sentit comú de dir a l'accés de naturals en tindrem prou per tots. El sintètic és una olor feta al laboratori. A nivell aromateràpic no ens farà efecte, està clar, perquè és un sintètic, però a nivell de creació i creativitat, a part de que ens pot donar molta més creativitat a l'hora d'elaborar un perfum, brillo, matisos, no? que els perfumistes coneixem, és més sostenible. Al final està fet al laboratori de la química orgànica. La química orgànica ve de la terra perquè és carboni, i de partir d'aquí, en funció del seu grup funcional, és un aldehid, un acetona, un alcohol, etc. Però també procedeix de la terra.
I que, a més, passa per molts tests de tipus al·lèrgic.
Un sintètic mai produirà una al·lèrgia, al no ser que estigui diagnosticada aquella persona. Però de forma natural, els al·lèrgens que coneixem són els que procedeixen de les fruites, i el 80% d'aquestes fruites són cítrics. És a dir, els al·lèrgens que hem de declarar i que a dia d'avui o de demà estan molt al caure, està al caure, seran 81 al·lèrgens els que hem de declarar en qualsevol component que hi hagi perfum, només procedeixen d'origen natural i estan als cítrics, la majoria. Què ens provoca aquesta al·lèrgia? Irritació, picor, vermellor... No són coses molt extraordinàries, podríem dir, a nivell de reacció, però s'han de declarar. En canvi, un sintètic, abans de poder-ho comercialitzar, sí que s'han de fer una sèrie de proves i tests, i si no és correcte, no es poden subministrar, no es poden utilitzar. O sigui que buscar, com sempre, amb tot, no?, l'equilibri entre lo natural i lo sintètic, i saber la procedència, saber quines beneficis tindrà o quines contraindicacions poden tenir. No és tan dolent utilitzar un sintètic, al contrari, jo crec que ens ajuda, no?, a prevenir.
I a fer que a sumar en aquesta sostenibilitat del planeta, que al final el que es tracta és que, de no carregar-nos la part natural. Uh-huh. I si en necessitem molta, acabem explotant també el propi planeta.
Sí que és veritat que hi ha zones, no? El cedre que ve de l'Atlas, doncs hi ha zones de l'Atlas que estan específicament creades per utilitzar i per obtenir aquell cedre, aquell oli essencial que després utilitzarem en perfumeria o amb altres productes, perquè també utilitzem per fer el llapis. El llapis ve del cedre, no? O sigui, que té altres utilitzacions. I sí, es treballa, però s'ha de tenir tot una mica controlat i veure que si estem limitats per un tema de canvi climàtic i no hi ha prou aigua i no creixen prou flors ni plantes, doncs hem de ser una mica responsables.
Uh-huh. Hem de ser responsables en quant a la sostenibilitat, que és cap on anem tots, evidentment, de manera necessària, ja no sí. És una opció, però a nivell d'olors, de perfums, quines olors són les que són més tendència? Parlàvem també de que el perfum ja cada vegada és menys femení o masculí, cada vegada és més unisex. Seria aquesta una de les tendències?
Sí, d'intentar buscar aquell perfum que t'agradi, que et faci sentir bé, que et doni una sensació de benestar, independentment que te'l vesteixin a nivell de màrqueting o comunicació amb un tipus de frasco que pugui ser més femení o més masculí, no? Parlàvem de la sabata o parlàvem del lingot d'or, però és buscar aquella nota olfactiva que diguis, parla de mi, de la meva personalitat, dels meus gustos. Llavors la tendència és perfums unisex, genderless. Al final, no parlar de lo que és a nivell visual el producte, sinó al nivell olfactiu, intentant descriure aquella olor que realment et fa sentir bé. No busquem gènere en el perfum.
Ahà, doncs no buscarem gènere en el perfum i, evidentment, serem sostenibles també triant el nostre perfum. Com sempre, ha estat un plaer fer aquest recorregut sensorial, com dèiem, a nivell de les olors, a través de la Sandra Iruela, que ella és perfumista i que hem deixat de dir que és fundadora de Sandir, aquesta escola de perfumeria, i a més té la seva pròpia, el seu propi perfum, que és el perfum Iruela, que és el seu cognom, i que a què fa olor? L'Iruela, Sandra.
Pues el Chateaubriand, que va ser el que vaig guanyar el premi, i d'aquí
exacte.
Vaig començar tot aquest projecte.
Un perfum, per tant, premiat.
Sí, sí, sí. La nota principal és gessamí, justament, perquè era una dels requisits per poder-te presentar al concurs, però porta notes de frutes d'aigua, porta oud com a nota de fons, que és una nota en tendència també, i porta altres flors també, i porta un punt de lavanda, notes afustades de cedre, de sàndal, de vetiver, així que és un perfum que va ser per algo que vaig guanyar aquell premi i em va fer molta il·lusió, la veritat.
La gent el pot trobar a través d'internet,
sí,
principalment, però hi ha una botiga aquí a Barcelona també que el tenen, no estan les perfumeries normals,
no.
Les més quotidianes, però sí que hi ha una perfumeria que m'agradaria que diguessis, perquè no la recordo ara, però és d'aquestes perfumeries amb personalitat,
sí,
que aposten per perfums d'autor i que sí, a més aposten per aquest món sensorial molt molt més personal i molt més autèntic de la perfumeria,
sí,
que està al carrer Sant Pere Més Alt o un d'aquests,
sí,
com es diu?
Sí, Sant Pere Més Alt, es diu The Perfumery, i és una botiga que sempre dic que és com una basílica, perquè és molt acollidora, molt petita, i la persona que l'atén, que és el propietari, el Tom, que és americà, realment té una sensibilitat especial per món dels perfums, i t'ho explica tot amb tota la cura i detalls de qualsevol perfum que té allà, que tots són com molt especials, perquè ell diu que coneix qui els ha fet, no? I coneix de primera mà el que hi ha realment dins de l'envàs, i això li fa com un especial entusiasme, no?, a l'hora de comunicar i vendre aquell perfum.
Doncs, com sempre, per ser sostenibles, a vegades val la pena comprar menys, però quan ho fem, escolta, comprar molt a consciència i molt envoltats de tota aquesta sensorialitat que ens transmet també, com no, els perfums. Iruela, a més l'envàs maquíssim, de color blau, i que ens la porta també la Sandra i tot el seu coneixement. Sandra, un plaer haver passejat
igualment
per tu aquests dies.
M'ha encantat.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
RAC 1. Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs em deixa.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu de 9 a 2, Via Lliure amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC 1,
amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC 1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es. Així sona l'estiu RAC 1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Ven amb vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Aquest estiu hem volgut seguir els crims contra el patrimoni cultural. Ho hem fet, ho estem fent, de la mà del Marc Balcells, que ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
I escolta'm, hem decidit que tot seria bastant d'actualitat. I què més d'actualitat que aquests atacs vandàlics en contra del canvi climàtic? I que no sé jo si fins i tot han arribat a fer malbé alguna obra d'art.
Per poc.
Per poc,
oi? Per poc. De moment, ningú s'ha de planyar excessivament. Tot
però
i clar, que, com veureu
perillós,
avui, jo us posaré per apel·lar a la vostra consciència també en el lloc d'un guarda de seguretat, per exemple. I així podrem veure una mica que per posar-los una mica en el lloc de tothom. Però sí, sí, i vaig pensar que per l'última tipologia de delictes contra el patrimoni cultural que ens quedava per tancar el nostre recorregut estival, tocava parlar d'un tema molt d'actualitat i també tocava parlar de vandalisme, de destrucció de patrimoni cultural. De fet, si recordes, l'any passat, quan vam tocar aquest tema, vam parlar de la guerra d'Ucraïna, que també sí, sí, allò no? era destrucció intencionada, una mica com el que estem aquí. Per tant, aquesta, el vandalisme, és la tipologia més destructiva de totes, figurativa i literalment. I, clar, evidentment, per estar a l'actualitat, tocava parlar dels atacs que han patit obres de diferents museus del món de mans activistes contra el canvi climàtic, que és, com dèiem, el gran tema d'aquest any i la gran preocupació actual de moltes institucions culturals. Ja. Nosaltres, que vagi ja per davant, no ens posicionem i, per tant, us explicarem fets de forma freda una mica també per generar aquest debat i que bueno, a partir d'aquí
cadascú tregui les
generi,
seves conclusions.
Sí. Uh-huh. Per començar, poca cosa us hem de dir d'aquest fenomen que no hagueu escoltat, vist o llegit. Jo avui us voldria posar-vos a la pell d'un director de museu o d'una directora de seguretat d'una institució cultural. A mesura que els manifestants pel clima d'Europa intensificaven els seus atacs contra l'art, doncs vosaltres heu de prendre mesures. Què faríeu? Què faries tu, Noemí? Perquè, clar,
estàs protegint l'art i, doncs, home, no sé...
Jo et puc donar un catàleg de mesures, així facilones per fer. Per exemple, podríem prohibir que la gent portés bosses. O sigui, tothom ha de passar pel guardarropia i deixar les bosses. Tothom no pot portar abrics a les sales. Des d'un punt de vista econòmic, tu també pots contractar guàrdies addicionals i que n'hi hagin més a totes les sales, no? Però deixa'm que et digui una cosa com a criminòleg. Tot i així, intensificant la presència humana o traient elements que puguin amagar l'eina amb la qual tu cometràs l'atac, possiblement no funcioni. Us poso un exemple. Al Museu Leopold de Viena, membres d'un grup anomenat Last Generation van entrar al museu i van llançar un líquid negre a una de les obres principals de Klimt, que és Mort i vida. Un manifestant havia colat el líquid al museu amb una ampolla d'aigua que la tenia lligada al pit a través de cinta adhesiva, no? Clar, com dèiem, el Klimt, protegit per vidre, va resultar il·lès, però el director de la institució, Biplinger, va dir que el seu equip de seguretat només podria haver aturat l'atac sometent als visitants escorcolls corporals invasius, com d'un aeroport, si un aeroport es tractés. Clar, evidentment, ell va dir, jo no vull considerar aquesta perspectiva pels visitants al meu museu, perquè, com diu ell, si comencem aquests procediments, tota la idea del que és un museu mor, cau, col·lapsa.
Aquesta proximitat,
clar,
la trenques.
Ell diu, un museu és un lloc que ha d'estar sempre obert al públic i no podem deixar de ser això. Clar, què és el que passa? Caldria un estudi quantitatiu d'aquests atacs, però el que és cert és que no mostren signes d'atenuació. És a dir, cada tant en tant, cert que van tenir el seu moment àlgid fa uns mesos, però cada tant en tant en veiem, no? I clar, els directors de museus d'Europa, d'Amèrica, del món, s'estan instal·lant en una situació nerviosa d'equilibri, perquè clar, és això que dèiem, què fas per ampliar seguretat sense que l'experiència de visitar el museu no es perjudiqui, eh? Perquè, clar, temen pel valor de les obres que tenen a càrrec seu, però, evidentment, tu has de fer que el visitant se senti benvingut i còmode. Com deies tu, Noemí, fins ara res no ha patit danys permanents, però molts temen que un accident sigui l'excepció a la norma o que hi hagi una escalada de tàctiques dels manifestants que pugui acabar provocant la destrucció d'una obra mestra. Les accions no podem dir, mira, això va començar a tal dia, a tal lloc, però sí que és veritat que cap al juny del 22 a Gran Bretanya, podríem dir que allà va començar ja aquesta repuntada i que ja van anar augmentant a partir d'allà en freqüència i en atreviment. Al principi, els manifestants s'anaven enganxant els marcs de quadres famosos, però després ja va haver-hi l'esquitxada amb sopa de tomàquet als girassols de Van Gogh, o d'allà emprar sopa de pèsols, puré de patates, farina. No oblidem una cosa, clar, com que aquest missatge està fet per ser retransmès a través de xarxes socials, clar, no estic dient que això generi un efecte de copycat, aquest efecte de còpia, però sí que és veritat que, clar, això és un... Això té una difusió.
Sí, sí.
I que això dona idees.
Exacte, i es pot arribar a pensar que en bé del canvi d'evitar el canvi climàtic estàs permetent fer d'altres delictes.
Exacte, perquè és un delicte, és un delicte de vandalisme, sí, sí, sí. Tot i que, evidentment, cada país tindrà la seva tipologia delictiva i dirà, doncs, això és així o aixà, això té aquesta pena o en té una altra. Totes aquestes obres estaven protegides per vidre i els projectils dels manifestants mai han tocat la pinzellada d'un artista, però hi ha hagut altres casos on, bueno, doncs això no està possible. Per exemple, a París, manifestants van abocar pintura taronja directament sobre una escultura platejada de Charles Ray fora de l'espai d'art contemporani de la Borsa. El problema, a veure, es va poder resoldre, eh? És a dir, cap problema, i en aquest cas estàvem parlant d'una escultura, clar, ara posa tu a protegir escultures, és molt més complexa, sí. Sobretot si estan a l'espai públic, etc. El problema no és percebre i subestimar la fragilitat d'aquests objectes, és que, a més, aquests objectes són insubstituïbles. Ni volem tenir còpies, nosaltres volem anar a veure la cosa original. Clar, no obstant això, sembla que pocs museus han pres mesures valentes per protegir les seves col·leccions. Per exemple, us poso alguns exemples, no? El Museu Nacional de Noruega o el Barberini de Potsdam, a Alemanya, han prohibit als visitants doncs, portar bosses o jaquetes. És a dir, tu sí o sí has de passar per guardarropia i has d'anar amb el que portes, tot i que compta. Recordeu-vos del cas, eh? Portaven l'ampolla lligada al cos amb cinta adhesiva. Per tant, doncs, poca cosa ha fet el fet de deixar aquestes jaquetes o aquestes bosses al guardarropia. Altres han decidit que, escolta, que no volen fer canvis, com per exemple a Londres, tot i haver patit atacs, els visitants encara poden portar bosses pels museus com a la National Gallery, la Tate Britain, la Tate Modern, el British Museum. Tots quatre museus inspeccionen les bosses a les entrades, però també és cert que els controls són superficials perquè, clar, són grans institucions, hi ha un gran flux de gent entrant i, evidentment, tot el que no pots fer és posar-te allà a mirar fins l'última butxaca, no? Perquè, per exemple, ja us dic, és complexa, no? A la Tate, per exemple, el que van fer és aturar alguns visitants i mirar, doncs, amb el que porten no poden entrar, etc. Però, clar, imagina't el British, doncs tota la gent que entra en un
impossible,
dia, no?
Sí, sí.
El director d'aquest museu, Leopold, en Biplinger, va dir que, home, hi havia un control de bosses, el que pot aconseguir de totes maneres és que, bueno, no aturé res, perquè, per exemple, un tub de cola amb el qual tu t'enganxaries a l'obra, doncs és relativament fàcil d'ocultar.
Des de posar-ho...
Pot ser molt petit, ho pots posar en un altre tipus de contenidor, com si fos gel hidroalcohòlic, etc, etc. Com diu ell, i això és cert, no és criminòleg, però, com diu ell, si una persona vol atacar una obra d'art, trobarà alguna manera de fer-ho. Mm-hmm. I això és veritat, perquè això, com parlem nosaltres els criminòlegs, aprenem a cometre la delinqüència. Per tant, i aquesta delinqüència, com us podeu imaginar, no és gaire complexa, implica posar-te cola a la mà i enganxar-te un quadre o tirar alguna substància contra un quadre, etc. No? Clar, què és el que passa aquí? Museus reticents a actuar, però els polítics, hombre, tenen la seva oportunitat d'or per dir la seva. Parlem d'un ministre que ja veurem, en Gennaro Sangiuliano, ministre de Cultura d'Itàlia, d'un govern força controvertit, però sí que és veritat que aquesta línia que porten els del govern actual ja venia d'altres governs, perquè sabem que a Itàlia tenen molta escultura a fora i també molt turista, que a vegades doncs, ha generat una mica de problema, no?, en determinades situacions, sobretot de gresca nocturna. Doncs en Gennaro Sangiuliano va dir en un comunicat de premsa que estaven considerant accions a prendre, inclús l'exigència de cobrir totes les pintures dels museus amb vidre o fins i tot també d'aplicar una reforma legislativa seriosa que pogués portar penes de presó incloïdes per atacs, ja siguin vandàlics volent o vandàlics d'aquesta nit m'he passat amb les copes i m'he acabat penjant del braç d'una estàtua, braç, estàtua i turista begut han acabat tots per terra. Sí, clar, evidentment en Biplinger, tornant a aquesta conversa, no? Bueno, va dir, sí, clar, nosaltres estem envidrant obres, però compte, perquè això no ho pots fer ràpidament, perquè el vidre no reflectant és car, i clar, imagina't, en una pintura normal, és a dir, que no sigui gaire gran, posar un vidre pot arribar a costar uns $1,000, i per tant, poca broma,
sí,
és a dir,
sí,
que és car.
El pressupost es dispara.
Tot es dispara, exacte. Per exemple, parlem amb la Mabel Tàpia, que és directora artística adjunta del Reina Sofia de Madrid, va dir que ella, per exemple, el que no permetria mai és que el Guernica s'exhibís darrere d'un vidre.
Clar.
Primer, per l'experiència visual del públic, segon, perquè ella afegeix, ell, quan ho va crear com a símbol de llibertat i de lluita contra el feixisme, i per tant, doncs, no ho faria.
Sí, sí.
Ara, ella va explicar que havia redistribuït els guardes de seguretat perquè es poguessin centrar en obres d'alt perfil, la qual cosa vol dir que altres te les deixa completament desprotegides, no? Cosa que, clar, en moments de protesta és la cosa intel·ligent a fer, és a dir, les obres més polèmiques, les que són més importants, però, clar, ella, ja ho va dir, ell no podia fer molt més. L'única mesura que realment faria alguna cosa, com va dir ella en paraules seves, seria tancar el museu. I clar, això evidentment no ho farem, perquè s'han de mantenir oberts, per això que dèiem, de lloc de trobada, etc. Però jo us havia promès que parlaríem de tots. I per tant, preguntant a aquest membre de Last Generation que va llançar aquesta barreja negra al quadre de Klimt, de vida i mort, al Museu Leopold, que es diu Florian Wagner, ell va dir que ell ja sabia, abans de la protesta, que l'obra estava protegida per vidre, com venint a dir, ja vam anar a triar una peça on sabríem que el dany no seria tan important, no? Ell va explicar que el que seria a l'acte de llançar la pintura aquesta negra, ho va practicar 5 vegades a casa. I dient, ja ho vaig practicar per evitar desfigurar la pintura. Ell el que diu és que no estem intentant destruir belles obres d'art, sinó xocar a la gent perquè actuï sobre el canvi climàtic. Ell va dir per això que ell amb això ja s'ha aturat, ell creu que ja ha fet la seva protesta, que ja ha fet la seva acció, però va afegir que estava segur que altres persones, no només a Àustria, sinó a tota Europa, continuaran la seva tasca i que, evidentment, les accions només s'aturaran un cop els governs actuïn sobre aquesta crisi. Per cert, crisi molt i molt i molt i molt seriosa. Per tant, aquí ens trobem, aquest any acabem
sí,
la temporada
debat...
d'estiu amb aquest debat important, perquè, clar, sí, és cert, sí, no té cap sentit aquesta obra d'art en un planeta sense vida.
Clar, el que passa és que és com sempre, no? El fi justifica els mitjans, doncs aquí també ho deixem.
Ho deixem, amb una deixem en un moment àlgid, amb una gran pregunta de reflexió.
La finalitat és lloable, però els mitjans no sé si serien els idonis.
Sí.
En fi, aquí ho deixem. Marc, un plaer.
Un plaer, i com us dic sempre, moltíssimes gràcies per portar a la palestra aquests casos. Espero que no només us hagin entretingut durant aquest estiu, sinó que a més us hagin ajudat a prendre consciència de que encara avui en dia, recordeu la meva promesa de que us portaria casos molt recents, reals, passen recents. Dia a dia.
Sí, senyor. Doncs, com deia, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió.
A tu.
Marc, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Que bonica, que bonica la Blancaneus, eh? Walt Disney, els tops, que vam començar la setmana passada i vam dir, seguirem amb els tops. Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia. Segur que més d'una persona ha netejat algun cop a ritme de Blancaneus, no creus?
Jo crec que sí, n'estic convençuda.
Sí, aquesta cançó és Whistle While You Work, xiula mentre treballes. Jo no ho he fet perquè no sé xiular.
Ah, no?
No, és un dels meus traumes de la vida. Mira que ho he intentat vegades, eh? Però no, pues no sé com, francament, perquè mira que ho he intentat, he mirat per internet, els meus amics se'n
borraven
quan era... Sí, perquè la conya ha estat eterna, però no,
cançó...
no me'n surto.
No, i aquesta cançó sense xiular, no pots.
No, i al tanto, perquè aquesta cançó és la 25a millor cançó de la història de la Disney.
Caram.
Com deies, la setmana passada parlàvem d'aquesta llista que ha fet Billboard a motiu del centenari de la productora, que veuràs que se celebra bastant, doncs avui sabrem qui encapçala aquest rànquing. Bueno, ja t'aviso que aquesta no és la que menys recordaràs de totes. Aquesta és la 24, es diu Supernova Girl i forma part de la banda sonora de Xenon, la xica del milenio. Una de les pel·lícules que van fer per Disney Channel i que en el seu moment va enganxar prou. Perquè, atenció, amb la 23. Salonga, una diva de musicals amb el tema de Mulan, una balada preciosa, que molt també maca. Ha versionat Cristina Aguilera dues vegades per la versió animada del 98 i també per la de l'acció real del 2020. La 22 és The Turning Red de Pixar. Canta un grup inventat que es diu Four Town. Els protagonistes de la pel·li són superfans d'aquest grup i fan tot el que poden per veure-la en concerts. Doncs, evidentment, doncs, també els hi van fer música i, bé, déu-n'hi-do, no? Encara en tindrien de fan segurament aquest.
Segur, segur.
La següent, jo crec que et sonarà. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Hey, it's okay, you're welcome. Em fa poc, entre la música dels acompanyants és Dwayne Johnson fent de Maui, el semideu de Baiana. La composició és de Lin-Manuel Miranda, que és l'autor del musical de Hamilton, que també va ser un fenomen en el seu moment. Tornem als 90?
Va, vinga. Sí.
Jo crec que deu ser una cosa generacional perquè em motiva prou.
Sí.
De fet, recordo molt quan van estrenar aquesta pel·lícula, que és la pel·lícula de Goofy. Recorda que tot el que no us acabi de sonar, si us motiva, ho teniu a Disney Plus, per cert, eh? Vull dir que totes aquestes cançons, pel·lícules, històries de les que parlem, es poden recuperar fàcilment. La següent encara m'interpel·la més i ja és la 19. Life is like a hurricane, get in, duck bird, race cars, lasers, aeroplanes, it's a duck blur, might solve a mystery. Jo deia Pato Aventures i va ser la primera sèrie de Disney que realment va fer un forat a casa nostra als anys 80, dic que m'interpel·la perquè jo vaig passar un munt de tardes davant de la tele, això. Ara fa poc va haver-hi un remake, però va ser... Però jo crec que un clàssic sempre serà un clàssic. I parlant de clàssics... I know you, I walk with you once upon a dream. La 18 és la gran cançó de la Bella Dorment i per molts una de les més grans del Disney clàssic, superclàssic, perquè no deixa de ser una versió d'una peça del ballet de la Bella Dorment de Tchaikovsky. Al moment el recordem tots, això és quan es coneixen els dos enamorats de la pel·lícula, exactament el mateix que passa en aquest moment de Pocahontas. Have you ever... El tema de Pocahontas, que va ser tan potent que la Disney la va fer servir de tràiler tota sola i després, de fet, va acabar guanyant l'Oscar a la millor cançó. Versions, les que vulguis, un missatge ecologista, vaja, la 17a millor cançó de la història de Disney segons Billboard. Recordem que estem repassant aquesta llista i aquesta és la 16. A dream is a wish your heart makes when... que sentíem quan parlàvem de les princeses, te'n recordes, en el cas de la Ventafox? Això és del 1950. Jo no, particularment, no la trobo tan crucial com d'altres, però potser és que no en sé prou. Això, per això, és una altra cosa.
Coco, no?
Pots records, eh, no, eh?
Sí, sí.
De totes?
Sí, sí.
És maco, això. És
molt maco.
Aquesta cançó, jo crec que sentir-la i emocionar-se.
Sí,
perquè aquesta pel·li és una meravella que no pots perdre, i la seva banda sonora també. Igualment, també va ser guanyadora de l'Oscar l'any 2018. Jo crec que són maques totes les versions que se n'han fet, però aquesta potser és la més coneguda, interpretada pels mexicans Miguel i per Natalia Lafourcade. Ja som a la 14. Look for the... Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Fantàstica. Amb la més famosa llibre de la selva, la de l'os Balú, es nota que ens acostem al podi perquè la 13 també és mítica. Cruella de Vil, Cruella de Vil, if she doesn't scare you, no evil thing will. To see her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella. Atenció, perquè aquesta tonada està presentant una dona disposada a sacrificar un centenar de gossos per fer-se un abric de pells. Vull dir que porpa broma, no? Se li fan, a més, amb aquesta peça musical, amb aquest estil tan poc tenebrós. Jo crec que el contrast, francament, és boníssim. Això és del 1961 i la 12... des de fa dos dies.
És molt bona.
No oblidem que We Don't Talk About Bruno d'Encanto va fer tots els rècords i és, de llarg, la cançó de Disney de més èxit comercial en aquests 100 anys d'història. I mira de les coses que estem sentint, eh?
Sí, sí.
Coses com aquesta.
Ai, quin subidon amb aquesta,
esta desena sona el millor pel final. És la desena millor cançó de la Disney segons Billboard, i déu-n'hi-do quin principi. Francament, un abans i un després, gentilesa d'Elton John. Confesso que jo he arribat a aquest punt... clar, ja tinc un problema, perquè m'emociono amb tantes, no? Perquè, ostres, mira la següent.
Aquesta febre no la vaig viure.
Clar, era la de High School Musical, però escolta'm, que va ser extraordinària, eh? A mi també em va enganxar una mica de gran, però, home, francament, s'ha de reconèixer que la cançó va sobrepassar la pel·lícula, no? Va ser un hit comercial als Estats Units, i bé, és que això, no? Doncs va passar per sobre del món infantil, juvenil, els fans de la pel·lícula, i etcètera, etcètera, etcètera. Anem a la 8. Or a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Aquí torna a xiular
i és Mary Poppins.
Sí, m'ho vols recordar, oi, que no xiula?
M'ho havia de recordar, sí, he sigut molt dolenta.
Sí, curiosament, tornant a Mary Poppins, que sentíem la setmana passada, no sé si t'has adonat que és l'única pel·lícula que hem repetit de la llista, de moment. Anem pel 7, que és un altre fenomen juvenil, per cert.
Aquí tenim a la Sandra emocionada, la nostra estudiant en pràctiques, que està, clar, és de la seva generació, eh?
I déu-n'hi-do, et farà mal, eh? 2008 és això, la pel·lícula de Hannah Montana.
Sí.
Mira, quan el que dèiem de les noies de Disney, doncs, que van començar sent angelicals i després, doncs, escolta, amb el cas de Miley Cyrus, déu-n'hi-do.
Sí.
En tot cas, aquest tema és especial perquè ella mateixa l'ha recuperat alguna vegada, no? Ara que també s'ha deixat anar i ja no està en pulcra o reprimida, depèn de com vulguis dir-ho, i no és una més de les de la seva pel·lícula Disney Channel. Potser per això també està tan ben posicionada. La següent també es va fer per televisió. Who's the leader of the club that's made for you and me?
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, don't as welcome as can be. Aquestes també són de les antigues.
La marxa de Mickey Mouse. Això és un tema de 1955. Imagina. Que es va fer pel club de Mickey Mouse que van crear per la televisió nord-americana. Pensa que això va ser una idea brillant que van unir els nens als anys 50, una època en la que no hi havia, clar, no hi havia xarxes socials, no hi havia internet, no hi havia res, i aquí doncs van poder crear una comunitat que, en certa manera, jo crec que s'han versionat, i ves que el Super 3 no estigués indirectament pensat en això, no? Perquè també tenia un carnet i tot plegat que no seguís per si. Perquè va ser una cançó que també va fer història als Estats Units, i durant els anys les versions que ha tingut aquest programa del Mickey Mouse Club ha anat modernitzat sempre, però sense perdre aquesta melodia que ha fet història. En tot cas, ja som a les 6 i té... Jo crec que te la cantaria sencera. Fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world.
Ai, Jordi, és veritat, eh?
Podríem anar a un karaoke, eh?
Tot ens
agrada anar.
No ho farem ara.
No, aquesta m'ha enganxat a peu de ple, la gran cançó d'amor d'Aladdin. I la segona repetició de pel·lícula que tenim, una balada extraordinària que ens introdueix ja als 5 millors cançons de la història de la Disney.
Doncs vinga.
La 5 és Marca de la Casa. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Que te l'he posat molts cops, és Pinocho, és Pepito Grillo, és aquesta cançó que al final obre totes les pel·lícules, però és evident que es mereix un lloc destacat. I si aquesta és la 5, quina és la 4? They can sing, they can dance, but to all miss, this is France, and a dinner here is never second best.
Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest.
És que veus, l'escenari de Broadway entre els plats de la Bella i la Bèstia i Lumière i Dindon i la senyora Potts i les llums i els balls. Va, que som al podi. Ja podem dir que la tercera millor cançó de la història de Disney és aquesta. It's a world.
Són clàssics.
Segurament la cançó més famosa de totes les dels parcs d'atraccions, en aquest cas és la de It's a Small World, en què vas amb una barqueta i vas veient nens i nenes amb vestits tradicionals de tot el món, una cocada, una cursileria per a alguns, però el que sí que et puc garantir és que la posen molta estona i no cantaràs res més en tota la setmana si tant si entres a l'atracció com si ara donéssim via lliure i l'anéssim sentint una vegada i una altra. Perquè s'enganxa el que m'estàs fent.
Doncs va, fora, una altra.
Va, passem a la medalla de grat de plata, que també se't podria enganxar.
Sí, ara ja la tindrem aquí.
Intenta fugir, Tina Menzel, intenta. Suposo que no cal dir-ho, però això és Frozen, sí.
Frozen.
Sí, trobo important destacar una coseta per això, que un dels directors d'aquesta pel·li, Chris Box, serà també l'encarregat del film oficial pels 100 anys de la companyia. És una pel·lícula que es diu Wish i que s'estrenarà el proper novembre, que han avisat que estarà ple de picades d'ullet referent a totes les pel·lícules que hi ha hagut abans. Mm. Per tant, jo crec que serà... Bueno, jo l'espero en candeletes, però estic segur que la disfrutarem i que serà d'aquestes pel·lícules que s'hauran de veure moltes vegades per pillar tots els matisos que tindrà. Per tant, bé, jo m'aposto que alguna cosa que hi veurem doncs, també tingui algun detall amb Frozen, no? Que finalment doncs és la segona millor cançó de la Disney, segons aquesta llista, o d'aquesta que sentirem ara, que és finalment la millor cançó de tot l'univers de Disney.
Ah, a veure.
És...
Què?
Part of your world. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove. Que bé, almenys com hem dit...
I aquí no està d'acord, però escolta'm, no ho hem triat nosaltres.
No, ho ha triat Billboard, la publicació, que jo crec que és prou destacada. Jo sí que t'he de confessar que jo sempre m'he declarat superfan d'aquesta cançó de la Sireneta. Així començàvem, de fet, aquesta secció aquest estiu, sentint aquesta noia.
Sí, senyor.
I és que jo crec que és un prodigi en la història de la Disney, la interpretació que fa aquesta noia quan la canta... Una meravella. I bé, és que no se m'acut millor privilegi que sentir-la.
Doncs vinga, va, l'escoltem. Jordi Ramos, ha estat un plaer. Fantàstica la secció. Per tant, ens veurem ara a la nova temporada parlant d'altres coses, no?
Com sempre.
Aquí t'espero, exacte, Eurovisió. Que vagi molt bé. Adéu-siau a tothom.
Adéu, bon dia. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a... What's that word again? The street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? On land, they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand and ready to know what the people know. Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it? What's the word? See.
wish I could be part of that.
RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora darrere, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix vídeo.
Versió RAC 1.
Quin nom?
Bobocat!
Què? Eh?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta aquí, noi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1.